Seguim aquí a l'estudi de COPE Barcelona amb un dels seminaristes que seran ordenats de diaques, com us dèiem, Carlos Bosch, i també amb Xavier Serra Narciso, que acaba de coordinar la publicació d'un nou llibre, el tom primer, dintre del volum tercer, perquè això és molt llarg, oi?, de l'Òpera Òmnia de Pàniker. Bé, sentint testimonis de seminaristes, segur que vostè, senyor Serra, ha pensat en Pàniker, que va ser una vocació en el seu temps molt peculiar, molt clara d'inici, però després amb molts camins, oi?
Bueno, però sacerdot...
Va tenir molt clar sempre, fins al final, ho deia ell.
Fins al final, vull dir, a més ell sempre feia aquella observació que ell estava ordenat segons l'ordre de Melquisedec, i d'abans d'Abraham, i que no es devia amb una ordenació levítica, sinó amb una cosa, bueno, amb una ordenació era sacerdot còsmic, I a més feia èmfasi amb aquesta expressió.
Sí, sí, el sacerdoci comú dels batejats, també, amb aquest origen, el sacerdoci ministerial, i després amarat i amanit de moltes tradicions i diverses cultures, sobretot aquestes dues orientals que va conèixer més, el budisme i l'hinduisme.
Però com a sacerdot, ell és molt tradició cristiana, És a dir, que sí que, evidentment, incorpora elements que troba amb el seu contacte tant en savis indis com en monjos budistes, però ell es viu com sacerdot cristià. I així es va ser enterrat, precisament.
Recordem que va ser el juliol de l'any 2010, quan tenia encara no 90 anys, o a punt de fer...
Va ser l'agost.
L'agost, sí.
L'agost, eh?
Ja tenia 90 anys, sí perquè ell havia nascut el 1918, 91, sí. 92, exacte. Bé, parlem d'aquest llibre, La tradició cristiana. Què hi podem trobar dintre de l'Òpera Òmnia, aquest llibre sobre cristianisme, que no és l'únic sobre cristianisme que es publica?
Seran dos toms. El primer és aquest, La tradició cristiana, i el segon serà la cristofania, la plenitud de l'home, la cristofania. Aquests dos toms són peculiars dintre de l'ordenació de l'Òpera Òmnia, ja que els textos que entren en aquests dos llibres estan més o menys ordenats cronològicament, cosa que no passa amb els altres toms. Aleshores, es veu clarament, o es va veient, l'evolució cristiana de Pàniker. Aquest primer és molt especial perquè està composat de dues parts. Una primera part són els textos preconciliars, els textos que escriu abans de la seva anada a l'Índia, l'any 54, i després els postconciliars, de la primera etapa també, fins als anys 70. Un cop ha tornat de l'Índia, ell aterra a Roma, s'hi està 3 o 4 anys a Roma, la Roma conciliar, ell participa en el concili, aleshores, els altres textos que segueixen no estan al contacte amb les altres religions, com quin paper tenen les esglésies cristianes a l'Àsia en el cristianisme mundial. Llavors, és a dir, no és tant què aporta el budisme a l'hinduisme, sinó què aporta el propi cristianisme asiàtic. I aleshores, en aquest sentit, hi ha textos bastant bonics, no? Per exemple, què aporta el monaquisme oriental cristià al monaquisme occidental.
El cristià tan sols pot ser testimoni si s'identifica amb Crist, si està unit a ell, de manera que en ell l'esperit és lliure, és capaç de parlar, de pregar, de glorificar i de donar testimoniatge del Pare. Ell precisament s'empara en aquesta teologia cristiana i en aquest misteri del Déu Pare i de l'Esperit Sant per obrir el cristianisme a totes les tradicions, d'alguna manera, no? Ell
reivindicava sempre
això.
Sí, però aquell llibre no va d'això.
No, ja ho sé, ja ho sé.
Aquell llibre no va d'això. Per exemple,
va de cristianisme, pròpiament.
Sí, va de cristianisme, i amb qui dialoga, per exemple, tota la primera part és un diàleg amb l'humanisme europeu, Però no s'adreça als intel·lectuals humanistes cristians o no cristians, vull dir, afins al cristianisme, però no específicament cristians, sinó que s'adreça als teòlegs cristians que volen integrar l'humanisme. I aleshores els renya, com si diguessin, volent ser moderns, deixem de ser cristians.
Clar.
I pràcticament el to aquest és, dura tota aquesta primera part, i trobem un pàniker combatiu, trobem un pàniker polemitzador i combatiu i molt radical.
Sí, a més, l'època, el context dels anys 60 i 70 a Europa...
No, això és el context dels anys 50, encara 40 abans. I 50. És a dir, són la primera part són els textos, ella surt de sacerdot per l'Opus l'any 46, i aquests textos van del 40 a l'any 55, per dir alguna cosa, no?
Però vaja, abans... ja existia molt aquesta idea a Europa de modernitat vers... lligada
això
a la desvinculació del cristianisme, de vegades, o a un cristianisme nou, diguéssim.
Sí, exacte. I aleshores, d'alguna manera, diem, si l'humanisme, la seva tesi és de que la plenitud humana només s'aconsegueix humanament, aleshores hem de ser humans i plenament humans, però som quelcom més. I és aquest quelcom més que el cristià apunta que deixem enrere si ens fem massa humanistes. Deixem de perdre aquella perspectiva. Hi ha, per exemple, un parell de capítols que te'ls recomano, perquè parla precisament de l'Eucaristia i de la missa. L'Eucaristia i la resurrecció de la carn, que és un text que va ser la seva intervenció al Congrés Eucarístic de Barcelona de l'any 52, i després la missa com consecratio temporis, la tempeternitat, que va ser la seva intervenció al Congrés Eucarístic de l'any 61 a Saragossa.
Per tant, ell sabia bé de què anava,
és a dir,
això.
Ell, amb tots aquests articles, ell s'adreça als cristians, no tant a l'ambient cultural del moment, no? I ell, d'alguna manera, es queixa. I porto només perquè com un exemple, no? Quan ell torna ja a Roma a l'any 60, esclar, es troba a la Roma conciliar. Llavors, en el seu dietari trobem dues entrades. La primera diu: he mirat de dir una missa ràpida, que és una vergonya, i sense les darreres oracions per cenyir-me els 30 minuts que se m'exigeixen. No puc, senyor. Em sembla fer de la missa una pantomima. Senyor, si acabem traient la missa, què em queda? Ell era de missa diària, i per ell la celebració de la Eucaristia era una realització per la salvació de tota la realitat.
L'eternitat representada o encarnada en aquest misteri, no?, de l'Eucaristia, del cos i la sang de Crist. Avui parlem de Raymond Pàniker, després que ja s'ha celebrat l'any del seu centenari. L'any Pàniker va ser l'any passat, hem fet algun balanç en altres ocasions, tant amb Xavier Serra com amb altres responsables d'aquesta commemoració, però avui en tot cas ens queda recordar que Pàniker sempre viu amb nosaltres, no?, amb tota la seva obra, que s'està publicant. Anem per la meitat, una mica més?
Sí,
ja?
Estem a l'Equador.
A l'Equador. Doncs ànims amb aquesta feina, i hem de dir que el 14 de maig, ho avancem tot i que queda temps, es fa una presentació d'aquest llibre, Raymond Pàniker, la tradició cristiana, tom primer, volum tercer de l'Òpera Òmnia, a Barcelona, no?
I aquí al Seminari de Barcelona.
Al Seminari Conciliar de Barcelona.
Amb una conversa entre Xavier Meloni i Josep Ignasi Saragiana.
Per tant, molt bé.
És a dir, Saragiana és membre de l'Opus, Meloni, jesuïta. Llavors pot ser també una conversa interessant.
A més, Meloni, jesuïta i molt militant del diàleg interreligiós, per entendre'ns, oi? Moltes gràcies, Xavier Serra. Enhorabona per aquest treball, que segur que li dona molta feina, perquè tot això continua, no?, amb més llibres de Pàniker,
sí.
Oi? Doncs que vagi molt bé. Recordem, 14 de maig, al vespre, a les 7 de la tarda, al Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231, aquesta presentació, ja l'anirem recordant, del llibre Raymond Pàniker, la tradició cristiana, editat per Fragmenta. I per acabar, com que encara tenim amb nosaltres Carlos Bosch, algun desig per al dia del seminari, que sempre és una commemoració una mica interpel·ladora per als cristians, no? És formació, tots són cridats aquest diumenge, aprofitem per recordar-ho, a fer una aportació econòmica i a pregar pels seminaris, pels seminaristes. Què diria, breument?
Doncs que sí, el lema del seminari d'aquest any, que és el Seminari Missió de Tots, doncs jo penso que ens ha de fer pensar a cadascú, no?, quina involucració tinc jo amb el seminari, quina involucració tinc jo amb les vocacions, i aportar-nos una mica, doncs, a reflexionar i a... Jo penso que el que s'hi ha de demanar alguna cosa és, sobretot, doncs, que la gent pregui, no només per aquests sis que ens ordenem ara, que també, sinó per tots aquells que s'ho estan pensant, per tots aquells que han dit que sí, per tots aquells que ja són mossens.
Moltes gràcies, Carles Bosch. Felicitats a vostè i als altres seminaristes que s'ordenen diaca, Alberto Para, que ha entrat un moment abans, Pablo Pica Aguilera, Antoni Vidal, Agustí Vives i Carlos Pérez. Que vagi molt bé l'ordenació. Felicitats.
Moltes
i ànims en el camí. I també gràcies a Xavier Serra per haver-nos acompanyat avui.
A vosaltres.
Ja 20 anys d'aquest programa, però vosaltres teniu l'honor de compartir-lo amb nosaltres.
Felicitats.
Gràcies. Fins una altra. Bona tarda. Avui volem acabar d'una manera molt especial el nostre programa en el 20è aniversari. Volem exposar-vos en forma de pregària 7 motius per donar gràcies a Déu. Gràcies, Senyor, perquè ens has permès proposar i difondre el teu missatge a moltes persones a través dels micròfons de COPE a Barcelona. Gràcies perquè durant aquests 20 anys ens has concedit ser altaveu de la presència de la teva Església en la nostra societat. Gràcies, bon Jesús, per les persones que han transmès el teu amor, la teva pau i el teu perdó des del nostre programa. Gràcies per haver-nos donat forces per oferir a molta gent la teva paraula de vida i de llum. Gràcies per haver-te fet present cada divendres al migdia en una taula que sempre ha servit per compartir vivències personals i comunitàries. Gràcies per haver-nos donat capacitat de comunicar i d'escoltar. I gràcies per haver-nos donat un mirall per compartir amb els oients la teva presència en les realitats de l'Arxidiòcesi de Barcelona i de l'Església que fa camí a Catalunya.